Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 3 de novembre de 2011. Angela Merkel i Nicolas Sarkozy han confirmat aquesta matinada la congelació de l'últim tram de l'ajut urgent a Grècia. La cancellera alemanya i el president francès han anunciat concretament que queden bloquejats els 8.000 milions del pla de rescat amb què Grècia havia de fer front als pagaments més immediats. Serà fins que el país aclareixi la seva situació amb la coneguda convocatòria de referèndum anunciada ara fa 2 dies per Giorgos Papandreou, primer ministre de Grècia. La Unió Europea va recordar ahir a Papandreou que, si vol que el seu país es mantingui a l'euro, ha de mantenir la disciplina institucional de la Unió. Un missatge que no pot ser més clar i que no pot ser més de pressió sobre un país que viu una situació límit, però que no es pot permetre que arrossegui tota la Unió Europea a aquest greu problema. Passa 1 minut de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
En aquest dia en què també parlarem de la gran celebració de diumenge a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, primer aniversari de la dedicació del temple, amb la visita del Papa Benet XVI i també 50è aniversari d'ordenació sacerdotal del cardenal Martínez Sistac. Precisament l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, ens acompanyarà avui en directe després de l'informatiu, una mica després d'un 9:15. Comencem resumint en aquest dia, com dèiem, els titulars més importants de les últimes hores. El primer ministre Papandreou no es fa enrere i manté de moment la consulta a Grècia, que segons ha dit es podria fer el 4 de desembre. Per la seva banda, Merkel i Sarkozy han assegurat que volen Grècia a la Unió Europea, però han remarcat que la prioritat és l'estabilitat de l'euro.
I aquí a Catalunya, un equip de metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha intervingut amb èxit un fetus de 24 setmanes amb una espina bífida. Es tracta de la primera operació d'aquest tipus que es fa al món. L'objectiu ha estat minimitzar les seqüeles al nadó i ara la nena ja té 4 mesos i el seu nivell neurològic és bo.
El govern sirià ha anunciat que accepta el full de ruta presentat per la Lliga Àrab per acabar amb la crisi en aquest país. El pla inclou el cessament de totes les accions violentes i l'alliberament dels detinguts durant les protestes contra el règim de Bashar al-Assad. També hauria acceptat obrir el país a observadors i periodistes.
I en esports Champions, el Real Madrid ha seguit el camí del Barça i ja està classificat per als 8ens del final. Ahir l'Olympique de Lió, 2 gols de Cristiano Ronaldo, un de falta directa a la primera part i un altre de penal. Al segon temps van donar la primera victòria al Real Madrid, com dèiem, davant l'Olympique. D'altra banda, el Villarreal, en canvi, va quedar eliminat de la competició en perdre 0-3 contra el Manchester City.
La cancellera alemanya Angela Merkel i el president francès Nicolas Sarkozy han confirmat que Grècia es quedarà sense el 6è tram d'ajuts de la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional valorat en 8.000 milions d'euros.
Serà fins que Grècia clarifiqui la seva situació, és a dir, fins que se celebri el referèndum sobre el pla de rescat acordat amb la Unió Europea a la cimera del passat 27 d'octubre. El primer ministre grec Giorgos Papandreou ha confirmat que la consulta es podria fer el pròxim 4 de desembre. Mentrestant, la cancellera alemanya Angela Merkel i el president francès Nicolas Sarkozy han remarcat després de trobar-se amb Papandreou a Cannes que volen els grecs a la Unió Europea, però per sobre del rescat de Grècia diuen que hi ha l'estabilitat de l'euro.
I per preparar la cimera del G20, que comença avui, França, Alemanya, Itàlia i Espanya es reuniran per preparar alguns acords aquest mateix matí.
I el primer ministre italià, Silvio Berlusconi, arribarà a aquesta trobada amb un projecte de llei de pressupostos per l'any que ve. El govern italià vol demostrar així que pot garantir la seva estabilitat financera i sortir del punt de mira. Itàlia, la tercera economia europea, té un deute equivalent ja al 120% del seu producte interior brut.
I recordem que la prioritat dels Estats Units per aquesta cimera del G20 continua sent la sortida de la crisi del deute de la zona euro.
I d'altra banda, el Papa Benet XVI espera que la reunió ajudi a superar les dificultats que obstaculitzen la promoció d'un desenvolupament humà integral del món.
El Sant Pare va fer públic aquest missatge ahir, després de l'audiència general dels dimecres. I d'altra banda, per cert, Barack Obama encapçala la llista que ha publicat aquest dimecres la revista Forbes de persones més poderoses del món, corresponent a aquest 2011. La influència del president nord-americà ha augmentat, sobretot després de la mort, l'1 de maig passat, del líder d'Al-Qaeda, Osama Bin Laden, i del dictador libi Muammar al-Gaddafi.
A més, Obama ha desbancat el president xinès Hu Jintao, que prepara la seva successió de la posició número 1 en el rànquing anual de la revista, i la cancellera alemanya Angela Merkel segueix sent la dona més poderosa i se situa en el número 4 de la llista.
Notícies de casa nostra, més breus. Un grup de metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron ha operat amb èxit per primer cop al món un fetus amb espina bífida.
Es tracta de la primera vegada que s'opera un nadó amb espina bífida abans de néixer al món. L'objectiu és minimitzar les seqüeles que aquesta malformació pot ocasionar al nadó. Els investigadors de la Vall d'Hebron han desenvolupat una nova tècnica que consisteix a obrir l'úter a la meitat de la gestació i posar-li un pegat per tapar la mèdula i protegir-la del líquid amniòtic, que és el que fa que avancin les malformacions. Fins ara, el tractament clàssic de l'espina bífida era l'operació un cop el nadó havia nascut. Per cert, aquest nadó intervingut és una nena, té 4 mesos i es troba bé.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya reclama que no s'acatin els blocs electorals en els mitjans públics.
El Col·legi dona suport als professionals dels mitjans públics de Catalunya que hi estan en contra. El filòsof Josep Ramoneda va llegir el manifest No tot el que és legal és just, una anomalia a Europa, en què es consideren els blocs una imposició antidemocràtica que vulnera el dret dels ciutadans a la llibertat d'informació.
Els diputats catalans renuncien a una paga i els grups hauran de funcionar amb un 5% menys de pressupost.
I el Parlament també ha aprovat una retallada dels pressupostos de la cambra del 12% per l'any que ve, i també ha aprovat el pressupost del síndic de Greuges, que es retalla gairebé un 12% respecte al del 2011.
L'Agència Catalana de l'Aigua redueix l'activitat de la dessaladora de Blanes i de la depuradora del Llobregat.
L'ACA és un dels organismes públics amb un dèficit més elevat, per això s'ha reduït al mínim el funcionament de la dessaladora de Blanes. Les poblacions de la Selva i l'Almaresme tornen a vestir-se d'aigua dels pous, i la retallada també ha afectat la depuradora del Prat de Llobregat, que deixarà d'injectar aigua dolça al tram final del riu Llobregat.
I atenció a la meteorologia, la pluja arribarà a tots els racons de Catalunya en les properes hores. De fet, aquesta matinada ja ha plogut en algunes comarques.
Atenció, el cel gris i plujós serà la tònica dominant durant tot el dia d'avui. Les precipitacions arribaran a totes les comarques catalanes, però no plourà arreu de la mateixa manera. Les pluges del litoral, també prelitoral, seran en forma de xàfecs i podrien ser fortes, intenses, també acompanyades de tempesta i acumular gran quantitat de pluja. Més informació després d'aquest informatiu amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat i ho fem amb una previsió molt important per aquesta mateixa nit. A les 12 de la nit, a la propera mitjanit, començarà la campanya electoral per a les eleccions generals del 20 de novembre. L'atur i la situació econòmica, sens dubte, marcaran una campanya que arrenca amb els principals candidats en diferents llocs fent la tradicional enganxada de cartells. Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE, ha escollit Alcalá de Henares, a prop de Madrid, per posar els primers cartells, mentre que Mariano Rajoy ha optat per Catalunya i ha triat Castelldefels.
En les últimes hores, els equips dels dos principals candidats van pactar com serà l'únic debat televisat que enfrontarà els dos líders. Serà aquest dilluns a l'Acadèmia de Televisió i el dirigirà el seu president, Manuel Campo Vidal. Per part del PSC, Carme Chacón començarà la campanya a casa seva, Esplugues de Llobregat, i el candidat de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ho farà al pavelló de l'Illa Diagonal de Barcelona. Alfred Bosch, d'Esquerra, serà al Teatre Principal de Badalona, i Joan Coscubiela, d'Iniciativa, al Prat de Llobregat. Aquí, a Catalunya, el finançament i les relacions amb l'Estat seran els principals temes de debat.
Naturalment, des del primer cafè de Ràdio Estel seguirem la campanya amb tots els seus detalls i també en presència aquí en el programa, sobretot la setmana vinent, de candidats a aquests comicis. I l'excap militar d'ETA, Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, així com tres membres més del comando Argala de l'organització terrorista, es mostraven ahir del tot indiferents en el judici contra ells en escoltar la declaració de la vídua del regidor de la Unió del Poble Navarrès, José Javier Mújica, assassinat per ETA l'any 2001.
Després del relat de la vídua, la magistrada Ángela Murillo ha insultat els acusats sense adonar-se que tenia el micròfon obert, dient textualment «i encara riuen aquests cabrons». La jutge pronunciava aquestes paraules just després que la vídua de Mújica, d'Oración Zubeldía, havia explicat com va viure els instants en què es va produir l'atemptat el 14 de juliol del 2001 i com va veure el seu marit mentre es cremava dins la furgoneta. Zubeldía ha recordat també que abans de l'atemptat el seu marit ja havia rebut amenaces per part de la banda terrorista.
Novament, en plana internacional, el govern de Síria ha anunciat que accepta el full de ruta presentat per la Lliga Àrab per acabar amb la crisi en aquest país. Un pla que inclou el cessament de totes les accions violentes i l'alliberament dels dirigents durant les protestes contra el règim de Bashar al-Assad.
També hauria acceptat obrir el país a observadors i periodistes. Segons un document llegit pel ministre d'Exteriors qatarià, les autoritats sirianes van donar la seva aprovació al pla consensuat per la Lliga Àrab diumenge passat a Doha. A més, el grup de contacte per Síria de la Lliga, presidit pel mateix al-Zani, iniciarà contactes i consultes amb el govern sirià i amb diferents sectors de l'oposició per preparar la celebració en les pròximes dues setmanes d'una conferència de diàleg nacional.
El ritme de creixement dels Estats Units és lent i frustrant, ho diu el president de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que ha explicat que la recuperació econòmica nord-americana es farà esperar.
La institució ha situat el creixement previst per aquest any a l'1,6% i l'1,7%, un punt per sota de les previsions que s'havien fet al juny. L'atur, una de les lloses del govern de Barack Obama, es mantindrà al voltant del 9% i podria disminuir tímidament fins al 8,5% al 2012.
Un any més, Noruega encapçala la llista de països on es viu millor i la República del Congo és el pitjor país per viure-hi. Així ho revela l'últim índex de desenvolupament humà de les Nacions Unides.
Espanya és el lloc 23 d'una llista de 187 països i respecte a l'any passat no puja ni baixa. Tot i això, si es mira a nivell per igualtat social, Espanya puja 6 llocs respecte a l'any passat.
I el Tribunal Superior de Justícia de Londres ha autoritzat l'extradició del fundador de Wikileaks a Suècia, país on se l'acusa de violació i agressió sexual.
La decisió sobre el futur de Julian Assange arribava després de gairebé un any de disputa jurídica. Ara bé, la decisió encara és susceptible de recurs davant del Tribunal Suprem. Si el Tribunal Suprem de Londres, amb el recurs previ dels advocats de la defensa, sentencien que cal lliurar-lo a les autoritats sueques, l'extradició es podria fer en només dues setmanes. En cas contrari, Assange quedaria lliure.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Esports, el Real Madrid ja és a vuitens de final de la Champions després de trencar ahir el malefici al camp de l'Olympique de Lió.
En la cinquena visita a l'estadi de Guerlain, els blancs hi van aconseguir la primera victòria de la història per 0-2 amb gols de Cristiano Ronaldo. I en l'altre partit del grup D, l'Ajax va derrotar el Dinamo Zagreb per 4-0. Menys sort va tenir el Villarreal, que farcit de baixes ha dit adéu finalment a la seva continuïtat en competicions europees en perdre davant del Manchester City per 0-3.
L'Inter de Milà va fer ahir també un pas important per al seu pas als vuitens, després d'imposar-se al Lilla per 2-1. L'equip llombard encapçala la classificació del grup B amb 9 punts.
I en el grup C, el Manchester United arregla la seva situació tornant a guanyar l'Otelo Galati per 2-0. El United aprofita l'empat a 1 de Benfica, també Basilea, per empatar ja amb els portuguesos al capdavant d'aquest grup C.
D'altra banda, el Barça torna avui als entrenaments per preparar, en aquest cas, el partit de Lliga davant de l'Atlètic de Bilbao. I també el Barça és notícia parlant, en aquest cas, de bàsquet, ja que el Barça-Rigal visita avui la pista de l'Unix Kazan, un rival amb qui no s'ha enfrontat mai l'equip de Xavi Pascual. La pista russa va ser escenari d'una victòria del Montepaschi Siena en la primera jornada d'aquesta Eurolliga.
Els blaugranes desitgen envolar el conjunt italià, amb el qual comparteixen el liderat del grup D, encara que amb millor bàsquet a Baraix, i torna de Kazan amb la que seria ja la seva tercera victòria consecutiva en el torneig.
I el Mundial de Motociclisme s'acomiada aquest cap de setmana a València amb algunes absències destacades.
Doncs sí, seran les de Marc Márquez i la de Jorge Lorenzo. Per una banda, Márquez ja ha abandonat la lluita pel títol de Moto2 fins la pròxima temporada. Continua en aquesta categoria, com coneixíem fa uns dies, ja que no està recuperat per aquesta cursa de problemes físics provocats per la caiguda en els entrenaments lliures de l'últim Gran Premi, el de Malàsia. Jorge Lorenzo, per la seva banda, encara arrossega una lesió al dit que l'ha deixat fora de les tres últimes curses.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El nou director de la revista de Pensament Qüestions de Vida Cristiana, Carles Torné, serà presentat avui el mateix dia que, juntament amb l'antic director Ramon Pla i Arxer, es presentaran els dos últims números monogràfics sota els títols Pensar l'art i la conversió. Carles Torné ha explicat a catalunyareligió.cat que ha agafat la direcció de la revista amb la voluntat de donar una continuïtat, però també amb la idea d'obrir la revista a la participació de pensadors i actors socials interessats en els diàlegs de cultura. El nou director de Qüestions de Vida Cristiana també vol fixar la mirada en els debats del món de l'art, del pensament i de temes socials. L'acte d'avui, que serà presentat per l'abat de Montserrat Josep Maria Soler, es farà a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona a les 7 de la tarda.
Els bisbes europeus han fet pública una declaració on criden a la Unió Europea i als ciutadans a buscar solucions conjuntes per sortir de la crisi. Els prelats van expressar la necessitat que els líders europeus adoptin una perspectiva a llarg termini per poder corregir els errors del sistema econòmic que estan en l'origen de la crisi. En tot moment, els bisbes van expressar la necessitat d'implantar una economia social que reforci l'ajuda als més desafavorits. Aquestes declaracions es van fer en el marc de la Comissió de Conferències Episcopals Europees, on els bisbes també es van reunir amb el president del Consell Europeu.
I el papa Benet XVI va recordar ahir als fidels que el camí de la mort és, en el fons, un camí d'esperança. L'endemà de la festa de Tots Sants, dia de la commemoració dels fidels difunts, el pontífex va dedicar l'audiència general al tema de la mort i a la manera d'afrontar-la cristianament. El Sant Pare va recordar que qui pot conèixer una gran esperança en la mort pot viure una vida en base a aquesta esperança. Benet XVI també va expressar el seu desacord amb la idea d'afrontar la mort només empíricament i des d'un punt de vista científic. Segons el papa, és fonamental respondre amb fe a les grans preguntes de la vida. Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico sobre la cimera de poderosos a Canes, així ho diu aquest diari, titula Grècia acorralada. El Punt Avui, moneda en l'aire, també sobre la crisi de Grècia. El diari Ara, euro o dracma, amb la C caient del titular, de tal manera que queda la paraula drama. I La Vanguardia, ultimàtum a Grècia.
Repassem altres portades. Comencem amb el diari El País, que titula París i Berlín castiguen a Grècia amb el bloqueig dels diners del rescat sobre la situació grega. El Mundo Europa condiciona l'ajuda a Grècia al sí al referèndum públic o la Unió Europea amenaça Grècia. La Razón, amb una fotografia de Merkel i Sarkozy, titula Coll amunt. I l'ABC, sobre les pròximes eleccions generals, Rajoy supera la majoria absoluta d'Aznar.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistem l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac.
Ei, 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 que no hi ha pressa! Si vols escoltar Ràdio Estel quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel al teu ritme.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Saps perfectament que en altres estacions també hi ha neu. Així i tot, aquest no és el motiu pel que sempre has pres la mateixa direcció, oi?
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiarà sense parar a les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels que té ben clar on va, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
No t'ho perdis. Fins al 6 de novembre tens un televisor LCD de 47 polzades LG Cinema 3D amb un regal de 7 ulleres per 699 euros.
I fins al dia 9, un 25% d'estalvi en tots els torrons i dolços de Nadal.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui el dia s'ha despertat més tranquil que no pas ahir, per exemple. Hi vam tenir molts problemes. Avui trobareu aturades, però en principi les que toquen, en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. Per tant, és el cas de l'autopista del Maresme. És cert que va molt lenta, un parell de quilòmetres, la zona de Badalona, en sentit Barcelona. La C58, ara retencions, sobretot al tram de Sabadell, venint cap a la Ciutat Comtal, i de sortida de Barcelona, entre el nus de la Trinitat i Ripollet. Això a l'autopista del Vallès, la C58. Enllaç del Papiol, com sempre, aturades puntuals, tant a l'AP2 com a l'AP7, i entrant per l'extrem sud ens quedem amb l'autovia A2, molt trànsit, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, aturades al cinturó, al tram de Cornellà, venint cap a la zona franca, i també la B23 amb retencions, arribant a Sant Feliu, més endavant, de forma intermitent, entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Matí tranquil, no hi ha incidències a destacar en aquests moments a metro, a autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. La jornada comença amb precipitacions que afecten punts de la meitat oest de Catalunya. En general, precipitacions d'intensitat moderada que, mica en mica, s'han d'anar estenent a la resta de Catalunya. Així ens espera avui un dia marcat per les precipitacions. Precipitacions que seran generals, que podran afectar qualsevol punt de Catalunya i que podrien ser fins i tot d'intensitat forta. Aquesta intensitat, sobretot, es donarà a punts del litoral i prelitoral. A més, fins i tot també podem esperar que puguin deixar quantitats de precipitació acumulada extremadament abundants, preferentment a les zones del Pirineu i del Prepirineu, així com també al litoral i prelitoral. Aquesta zona seria on les precipitacions seran més importants, però com hem dit, en general, les precipitacions podran afectar qualsevol punt de Catalunya. Podran anar acompanyades fins i tot també de tempesta. La cota de neu, a més, al llarg del dia ha d'anar baixant fins a situar-se al voltant dels 2.300 metres al llarg de les jornades, al final del dia. De cara a la propera matinada, en general, les precipitacions minvarien, però ràpidament. Demà al matí, novament, ens espera una nova tongada de precipitacions que afectarà demà divendres, preferentment la zona del litoral, del prelitoral i de la resta de la meitat est, tot i que de forma dispersa, com al llarg de la jornada d'avui, també podran arribar aquests ruixats a la resta de Catalunya en un dia, novament, demà divendres, que serà força gris. Pel que fa a les temperatures, avui, aquesta passada matinada, han pujat, durant les hores centrals del dia seran més baixes i al llarg de demà, en general, les temperatures tant mínimes com baixes, tant mínimes com màximes, tindran tendència a baixar, una tendència a la baixa que es mantindrà al llarg dels propers dies. El vent bufarà entre el fluix i moderat de component sud i atenció perquè podrà bufar en cops forts o molt forts a zones de muntanya. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà aquest diumenge a les 5 de la tarda una celebració eucarística especial, d'una banda amb motiu del primer aniversari de la dedicació del temple, amb la seva declaració com a basílica, amb la visita coneguda i recordada del Sant Pare a la capital catalana i a l'Arxidiòcesi de Barcelona. També coincideix aquesta eucaristia amb la celebració dels 50 anys de sacerdoci de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Ens acompanya avui en directe, quan és un quart i mig de nou, el mateix cardenal Martínez Sistac. Senyor cardenal, molt bon dia.
Bon dia.
Com està?
Bé, gràcies a Déu, treballant molt com hem de fer tots, perquè gràcies a Déu hi ha feina per anunciar Jesucrist a tantes i tantes persones que necessiten conèixer-lo perquè la seva vida tingui sentit.
Sempre que parlem amb vostè hi ha molts temes per tractar, però avui ens centrarem en aquesta celebració de diumenge, on d'una banda l'Arxidiòcesi de Barcelona i l'Església de Catalunya General celebra el primer aniversari de la històrica visita del Sant Pare.
Sí, realment serà una... Volem donar-li tota la solemnitat. Ens manca, certament, la presència del Sant Pare, lògicament, no? Però les mateixes corals, les comunitats de Montserrat, Sant Jordi, tots, la participació de totes les parròquies, de totes les institucions, perquè l'aniversari, la litúrgia, li dona molta importància. Té també, doncs, una categoria pròpia de l'aniversari de la dedicació d'una església i d'un altar. A més, amb aquella solemnitat que ho vàrem fer amb el Sant Pare que va presidir, volem donar-li tota aquesta solemnitat, que a la vegada serà també un agraïment de nou al Papa Benet XVI per la seva delicadesa, pel seu afecte a venir a Barcelona, estar tan a prop nostre, deixar-nos el seu missatge que volem recordar i que volem viure i aplicar més encara.
És una celebració, per tant, del dia de la dedicació, que de fet és el 7 de novembre, però com que és dilluns, doncs s'ha avançat un dia.
Lògicament ho hem fet el dia abans, que és diumenge, és el dia que s'ha de fer, i el dia que poden participar els fidels, no?
Hi ha algun ritual especial del dia de la dedicació?
Sí, hi ha un ritual, és l'Eucaristia, amb uns textos propis ja d'aniversari de dedicació, però l'Eucaristia al final, doncs, hi girem dos missatges del Sant Pare, una carta autògrafa que em fa el Sant Pare, un servidor, a motiu dels 50 anys de la meva ordenació sacerdotal, i també hi ha un missatge del Papa amb motiu de l'aniversari de la dedicació de la Sagrada Família.
Senyor Cardenal Martínez Sistac, vostè celebra els 50 anys de sacerdoci juntament amb altres preveres de l'Arxidiòcesi de Barcelona que aquest any han celebrat aquestes noces d'or. Volem aprofitar aquest moment per felicitar-lo de tot cor i també per preguntar-li com viu aquesta situació, quines impressions té després d'aquest itinerari personal tan important al servei de l'Església.
En primer lloc, un agraïment per aquesta felicitació, i en segon lloc, ho vist i ho vivim els meus companys també de l'ordenació de l'any 1961 amb una actitud d'agraïment a Déu Nostre Senyor. 50 anys de ministeri, d'un ministeri sacerdotal que s'ha rebut immerescudament i que supera totalment les nostres possibilitats i capacitats, és per donar contínuament gràcies a Déu Nostre Senyor per tots els dons que hem rebut, per l'ajut que hem rebut també per l'exercici d'aquest ministeri, pel bé que a través nostre el Senyor ha pogut fer a tantes i tantes persones, famílies, institucions, i també demanar perdó per totes aquelles coses que no hem fet degudament i que, per tant, doncs, no hem estat a l'altura. Em sembla que són aquestes dues actituds, l'actitud d'agraïment, l'actitud de perdó, però també l'actitud de confiança en Déu, perquè nosaltres no fem la nostra obra, és l'obra de Déu i ell és el que passa per davant i ens porta i ens guia i ens guia. I a més ens ha dit que estarem vosaltres dia rere dia fins a la consumació del món. Això ens dona una gran confiança.
Per cert que vostè, senyor Cardenal Martínez Sistac, ha volgut destinar a Càritas l'aportació que els fidels li vulguin donar com a obsequi a Càritas, a un projecte d'ocupació juvenil, concretament.
Sí, perquè tenim un 40% de joves sense feina al nostre país, i jo penso que això tot és gravíssim, perquè 5 milions d'aturats és gravíssim. Pels joves també que s'obren al futur, no tenir feina, és començar molt malament. Llavors, bé, jo demano que si desitgen doncs, fer-me algun obsequi amb un tio d'aquest esdeveniment, doncs que ho canalitzin tot a través de Càritas en aquest projecte de joves sense treball, per poder ajudar a la mesura del possible. Sempre serà poca cosa, segurament, però bé, almenys farem alguna coseta pels joves que no tenen feina. Em sembla que és una cosa que tots ens estem molt preocupats i que l'Església està fent intensament, perquè les parròquies, Càritas, les institucions d'Església estan treballant abocades a ajudar tantes persones que ja tenen necessitat econòmica de menjar. Ja els hi falta el més important.
Avui hem parlat amb l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac. Recordem aquest diumenge a les 5 de la tarda, Eucaristia especial a la Basílica de la Sagrada Família amb motiu del primer aniversari de la dedicació del temple, amb la presència històrica del Papa Benet XVI el 7 de novembre de l'any passat. Nosaltres, des de Ràdio Estel i Ràdio Principat, transmetrem en directe aquesta celebració i connectarem a 4:45. Avui li agraïm al cardenal Martínez Sistac que ens hagi acompanyat. Només unes últimes paraules li vull demanar, ja que ha començat la primera resposta de l'entrevista, dient que s'està treballant des de l'Església al servei de la nova evangelització. Precisament la nova evangelització és un tema important pels propers mesos, amb el pla pastoral en marxa també a Barcelona, oi?
Exacte, exacte. El nostre pla pastoral nou està totalment enfocat per la nova evangelització, en sintonia i en comunió amb tota l'Església Universal. Tingui en compte que el Papa ha creat un nou digasteri, cosa que no acostumen a fer els papes, ell ho ha fet, sobre la nova evangelització. El mes d'octubre de l'any següent hi haurà un sínode de bisbes a tota l'Església de Jesucrist, a la qual estarà dedicat a la nova evangelització per la transmissió de la fe. La nostra ciutat, juntament amb altres 11 ciutats europees, ha estat escollida per aquest dicasteri nou per poder treballar conjuntament quelcom sobre la nova evangelització. Bé, l'urgència que tots veiem de l'evangelització és evident, per tant ens hem abocat a la diòcesi a ser més missionera i a ser més evangelitzadora amb un pla pastoral que iniciem aquest curs i que és molt bonic perquè involucra a totes les persones, a totes les parròquies, a totes les institucions i ha sigut molt ben rebut perquè a més l'hem preparat amb la col·laboració de tots.
Novament, moltes gràcies, senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, per haver estat en directe aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Que vagi molt bé la celebració de diumenge. Felicitats pels 50 anys d'ordenació sacerdotal i també per l'aniversari de la dedicació de la Sagrada Família amb la visita ara fa un any del Papa a Barcelona. Bon dia, que vagi bé.
Bon dia, moltes gràcies. Una salutació a tots els que ens escolten.
8:45, moment de fer atenció a l'última hora informativa, els titulars que ens porta la Carolina Costa i després la tertúlia, avui amb Josep Maria Noguer i Núria Gispert.
Hola, molt bon dia. Cans, està tot a punt perquè comenci avui la cimera del G20. La prioritat dels Estats Units continua sent la sortida de la crisi del deute de la zona euro. Mentrestant, la cancellera alemanya Angela Merkel i el president francès Nicolas Sarkozy han confirmat que Grècia es quedarà de moment sense el sisè tram d'ajudes valorat en 8.000 milions d'euros fins que no s'aclareixi si Grècia celebrarà un referèndum sobre aquesta ajuda. L'atur i la situació econòmica marcaran la campanya electoral per a les eleccions generals del pròxim 20 de novembre, que arrenca aquesta mitjanit. Alfredo Pérez Rubalcaba ha escollit Alcalá de Henares, Madrid, per enganxar-hi els primers cartells, mentre que Mariano Rajoy ha optat per Catalunya i ha triat Castelldefels. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, ha dit fa pocs minuts aquí a Ràdio Estel que la celebració del primer aniversari de la històrica visita del Papa Benet XVI a Barcelona serà d'agraïment. Aquest diumenge, a les 5 de la tarda, se celebra una eucaristia especial a la Sagrada Família. I en esports, el Real Madrid ja està classificat per als vuitens de final de la Champions després de derrotar ahir l'Olympique de Lyon. El Villarreal, en canvi, ha quedat eliminat de la competició després de perdre contra el Manchester City i sumar 0 punts en el seu grup. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
Cada setmana, al primer cafè de Ràdio Estel, busquem el millor per la teva butxaca. I per això tenim l'aliat perfecte. L'aniversari Hipercor, un aniversari ple d'ofertes, ofertasses i oportunitats, te les expliquem totes. Recorda-ho, cada setmana al primer cafè de Ràdio Estel, cap a 9:45 del matí, l'aniversari Hipercor. Celebrem el millor per la teva butxaca. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc, més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Pel que fa a la previsió pel proper cap...
Ho vas mirar ahir, abans d'ahir. També ho miraràs demà, demà passat i l'altre. Reconeixe-ho. Consultaràs quasi obsessivament la previsió meteorològica fins al mateix dia que vagis a esquiar.
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiaràs sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels previsors, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
No t'ho perdis. Fins al 6 de novembre tens un 20% d'estalvi en cerveses Mao, Sant Miguel i Carlsberg. Hipercor en recomana un consum responsable.
I un 15% en les marques García Vaquero, Poc, Tierra de Duero i Villacenteno.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí després de l'entrevista que hem tingut amb l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Ja comencem el temps de tertúlia d'actualitat aquí al primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Núria Gispert, membre del Consell Assessor de la Fundació Pere Tarrés i exdirectora de Càritas Barcelona. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Com està?
Bé.
No havíem tingut ocasió de coincidir des d'abans de l'estiu. Sí. Està bé?
Bé, 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 perfecte.
Molt bé, doncs parlarem de temes d'actualitat, també amb l'experiència que vostè sempre ens pot aportar. Experiència social, política, eclesial, de tots els àmbits, oi? També comptem avui amb Josep Maria Noguer, economista. Senyor Noguer, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Comencem parlant de Grècia, perquè Angela Merkel i Nicolas Sarkozy ja han confirmat la congelació de l'últim tram de l'ajut urgent a Grècia. De fet, la Unió Europea ha demanat al primer ministre grec Giorgos Papandreou que se sotmeti a la disciplina institucional de la Unió si vol mantenir-se a l'euro, que és el que, de fet, segons ha dit la Unió Europea, voldria que Grècia continués a l'euro, però que si no vol, o si en aquest referèndum, que podria ser, per cert, el 4 de desembre, els grecs diuen majoritàriament no als plans d'ajustament i al pla de rescat, doncs que surti de la moneda única. Tot plegat, un nou terratrèmol amb Grècia, una vegada més com a protagonista. Poden donar algunes claus del que està passant, senyors?
Bé, esclar, d'entrada, el referèndum el que presenta és una situació perillosa. Clar, si el referèndum suposés un suport a mantenir-se en la zona euro, aleshores seria més fàcil l'aplicació dels ajustos i, per tant, el rescat per part de la Unió Europea, no? Perquè la població hauria, per referèndum, reforçat aquesta posició i aleshores aguantarien més fàcilment les dificultats que suposa un ajustament, no? I un rescat, perquè això suposa un sacrifici per al país, no? Si surt que no estan d'acord amb el rescat, que no volen els ajustos i que han de sortir de la zona euro, aleshores entrem en una situació molt complicada. I jo entenc que molt complicada perquè, esclar, sí que hi ha la sobirania de l'Estat que ha de permetre que ells puguin prendre decisions, però també la sobirania de l'Estat va permetre formar part de la Unió Europea i formar part de la zona euro. I això implica que la zona euro també es compromet amb Grècia. I, per tant, hi ha hagut diversos ajuts a Grècia. Hi ha hagut una part de rescat, hi ha hagut molts esforços, hi ha hagut, davant del món, una solidesa de Grècia pel fet d'estar amb el suport de la Unió Europea, que feia que hi haguessin determinades inversions, que després, és clar, si de cop es perd aquest vincle amb la zona euro i, per tant, amb el suport de la Unió Europea, tots aquests que havien confiat en això ara es veuen desenganyats. Per tant, això trenca una mica aquesta solidesa, aquesta seguretat jurídica i aquesta seguretat econòmica que cal perquè hi pugui haver inversions de fora i perquè els països tinguin una aparença de solvència que es vegi suportada per una realitat.
Senyora Gispert.
A veure, jo crec que el que comença malament acaba malament. Aquesta és una cosa. I Grècia va començar malament perquè ja va maquillar.
Sí, mentides amb els números.
Va maquillar els números. I jo crec que cada vegada Papandreou s'ha vist més ofegat i jo crec que ha vist que encara que rebi aquesta ajuda d'aquí, jo què sé, 4 o 5 anys, encara la doblarà o la triplicarà. Aquesta, o sigui, jo crec que ell no veu la manera, com si diguéssim, de parar aquesta davallada. I llavors doncs, ens ha sortit amb aquesta sortida que era inimaginable, no sé, fa 8 dies. Jo crec que no hi ha ningú que es pensés que ens sortís amb això. Ara, això, evident, jo crec que per primer això que deia vostè, no? De que doncs, inversions que s'han fet amb una certa seguretat, apoyant-se amb la Unió Europea, etc, doncs, desapareixeran, aquesta és una cosa. Després, a veure, Grècia no és industrial, Grècia viu, té una part molt important que és turisme, aquesta és com si diguéssim, una de les principals fonts que té. Grècia, la seva economia és més aviat una economia tancada, no és una economia, com si diguéssim, exportadora, aquesta és una altra cosa. a nivell d'Europa em sembla que representa, si no m'equivoco, vostè corregeixin, que és economista, el 2% del PIB.
Sí,
per tant, és una cosa, com si diguéssim, molt petita. I que el que passa és que si aquest referèndum el guanya el poble, per dir-ho així, obre les portes a que altres estats pues, també diguin que no i vulguin sortir de la Unió Europea. Això és una cosa, com si diguéssim, greu,
aquí
penso.
Està,
aquesta és una amenaça
de vegades
forta.
En moments difícils es podria
aquesta
preguntar al poble moltes coses i segurament
manera,
desmuntarien
clar,
tot.
Jo penso, és veritat que Grècia és molt petit i que de vegades sembla que fa riure que tota la Unió Europea estigui tan trasbalsada per una part tan petita de la Unió que va malament, no? I que haver d'ajudar una part tan petita faci remoure tota la Unió Europea. Segons com ho mires, fa riure, però escolta-me, si és una part tan petita no suposa res en el conjunt de la Unió Europea, no? Es fa el rescat i aquí no hi ha problema. Però sabem que no és així. I no és així perquè, esclar, tot això de la zona euro és un model, no? Un model és una aposta forta. I ara, amb aquesta actitud de Grècia, trontolla aquest model. Aquí és on hi ha el problema. Perquè, és clar, molt bé, ara potser se'n va a Grècia. El fet de que se'n vagi... La qüestió del referèndum fa que tan dolent sigui una opció com l'altra. Tan dolent és.
Exactament.
Que es quedi com que marxi Grècia.
Exactament.
És clar, si es queda, és dolent, perquè és una sangonera. Vol dir que constantment la Unió Europea ha d'anar posant diners en allà. Esclar,
no es podrà
perquè
complir.
Perquè poder mantenir això és molt difícil, perquè és un país on no hi ha una estructura tributària ben feta. Si per cobrar els tributs els han d'afegir en el rebut del llum.
De llum.
Perquè, esclar,
ah,
d'aquesta manera... És una manera única de poder recaptar, perquè si no li treus el llum, no? Esclar, és horrorós, això, un país que tingui una estructura tributària així, no? Per tant, vol dir que és un país que no s'arregla així com així, que va molt malament, no? Potser l'error va ser admetre'l d'inici, però, esclar, les coses ja fetes estan, no? Esclar, per tant, si es queda molt malament, i si marxa també, perquè, esclar, obre la porta a que es pugui trencar aquest model de zona euro, aquest model de moneda única de la Unió, etc. No? Clar, llavors, a partir d'aquí, potser s'hauran de plantejar seriosament quin ha de ser el model de la moneda única, i si hi ha d'haver dues Europes, l'Europa rica i l'Europa pobra, cada una amb la seva moneda. Sap? Potser és una barbaritat, però potser no hi haurà més remei que haver-ho de plantejar d'aquesta manera, perquè, és clar, quan un vol fer passar el clau per la cabota, va donant cops de martell, però no hi ha manera que allò entri.
Esclar, aquest Papa Andreu ha tingut un estat de, com si diguéssim, pues de, ha estat des de que va començar les primeres retallades, bueno, el carrer ha sigut de tots, per dir-ho així, no?
Sí, la protesta social ha estat contundent.
La protesta social ha sigut molt contundent, cosa que, per exemple, aquí a Espanya no ha sigut amb aquesta contundència. Llavors, jo crec que ell no ha sigut capaç d'aguantar aquesta tensió tan important. Jo he llegit, perquè és que tot això, en el fons, tampoc tu estàs a la reunió ni saps de què va, no? Però jo he llegit que part de la gent del seu partit tampoc l'apoyen amb això. O sigui que ni el seu mateix partit l'apoya. Ara, jo crec que s'ha vist tant entre la gent per una banda, després, és clar, ell sí que sap els números. Llavors, el saber els números pensa, si això no millora, per què em serveix tot això, no? I llavors ha buscat una sortida. És un pols, per mi, que té en aquest moment, és... pues, amb l'eix aquest...
És que a més aquí hi ha una altra...
Franco-alemany.
Hi ha una altra qüestió que em van comentar ahir, jo no havia parat atenció, i no ho he vist per als diaris, però ha coincidit tot això amb un seguit de destitucions a la cúpula de l'exèrcit.
L'exèrcit, també.
Esclar, això també és una mica sorprenent, no?
Des del govern grec diuen que ja s'ha previst, això.
Sí, però, esclar, et coincideix en el temps, no?
Sí.
I llavors, esclar, tot això també no saps... Realment, és que, com dius, Núria, no?, que és molt difícil, sense ser-hi a dins, no?, veure exactament què està passant, i la dimensió d'aquesta situació.
Oh, i el seu ministre de Finances també l'han hagut d'ingressar, vaig llegir a l'hospital perquè pues, estava molt malament, tenia uns dolors abdominals. O sigui, hi ha una sèrie de coses que coincideixen i a tu et queda com si diguéssim L'interrogant.
Les discrepàncies. El resum és una mica d'un país molt poc seriós, amb una estructura fiscal nefasta o inexistent, amb una disciplina administrativa i econòmica també gairebé
inexistent,
i amb una, amb una situació molt complicada dins del partit, en l'exèrcit, i per tant vol dir que la situació és molt greu. D'acord que és una part molt petita, deien, de la Unió Europea, però és una mica allò que ens deien de petits, no, del cistell, que hi ha una poma podrida, no? Esclar, encara que representi molt poc, esclar, ens pot fer mal bé tot el sistema, no? És a més, no, aquest model que semblava immutable, que semblava ferm, ara veiem que no ho és tant, però és per una petita part que belluga, veiem que tot pot trontollar.
Bueno, perquè jo crec que no hi ha un govern de veritat, un govern europeu. Aquesta és l'altra cosa, i menys econòmic. O sigui, aquí, o quan ja no podem nosaltres mirar pues, el nostre govern, l'altre, el d'aquí i d'allà, sinó un gran govern europeu que doni tota una sèrie de normes de tipus econòmic, i això encara, o sigui... tot això d'Europa ha estat muntat, com si diguéssim, que jo dic, amb llibre, però no ha estat muntat a la pràctica. I aquest ha sigut una cosa, i a més, per exemple, pues, anant per aquest eix franco-alemany, és el que ha dit això, allò, pom, 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 pom.
És el que està governant,
el que està governant,
i no el govern de tots.
Però no és el govern de tots.
Esclar, sí, d'alguna manera...
Són els poders econòmics grans.
Grans.
I en aquests darrers dies, no, que dèiem, som governats per algú a qui no hem triat. Però, esclar, tampoc és exactament així, perquè formar part d'aquesta Unió Europea, formar part de la moneda única, sí que ho hem triat, no? I llavors, dintre d'aquesta estructura, se la manen els que tenen poder en el conjunt d'Europa, i tenen poder perquè són els que tenen la potència econòmica, no? Clar, tot això, el que passa que ara, amb Grècia, si Grècia realment volgués deixar l'euro, no, veuríem com s'ha de fer aquesta transició d'una moneda
tampoc,
a l'altra.
Tampoc està.
Aquesta és una qüestió com hauria d'anar, no?
Tampoc
perquè,
està, clar, això explicat.
Quins seran els euros grecs i quins seran, no? Per convertir-los en dracmes,
tornarem
com ho dirà,
a dracmes, clar.
I per altra banda, quin sentit té tots els recursos aportats per la Unió Europea, quin sentit té el condonar o perdonar deutes externs si no és per mantenir una moneda forta, no? Aleshores, què s'haurà de fer? S'haurà de començar a apretar el país perquè vagi tornant tot això? Si no n'hi ha, no en pot rejar, no? Com anirà això? O és que estarà el país ara endeutat in secula seculorum per poder anar tornant tot això al conjunt dels europeus?
No, jo crec que això és impossible de tornar.
Recordem que, com vostès deien, les discrepàncies en el si del partit del govern a Grècia, el PASOK, el Partit Socialista, són grans. Hi ha, per demà, convocada una sessió de moció de confiança del primer ministre grec. Tot plegat, unes inestabilitats.
I li sembla d'un o dos. No,
sí, de dos diputats. Exacte, s'ha quedat actualment amb les últimes renúncies amb 152 diputats sobre 300 de la Càmera.
Sí.
I hi ha gent que ha manifestat públicament el seu desacord amb el referèndum, després amb la política d'ajustament, en fi. Senyors, veurem com s'aclareix tot això en un panorama certament complicat per tots.
I el trist de tot això és que al final hi ha el poble. I per tant aquests són els que d'una manera o altra estan patint les conseqüències de tot això que s'està cuinant en l'alta política del país, no? Perquè si al final hi hagués una, diguem-ne, una sanció europea sobre el país o el que sigui, al final qui rep és el ciutadà, no? Les persones, és clar, que són els que realment, sense tenir-hi art ni part, per una banda han d'aguantar els ajustos, per altra part hauran d'aguantar les sancions, hauran de veure, no?, en quina situació queden, i que tot això permeti mantenir la pau, que aquesta és l'altra. Perquè si a partir d'aquí la gent està portada a l'extrem, al límit, és quan hi ha el perill, llavors, de revolucions i de què s'alteri.
I a més que això no ens ve d'Europa. El principi de la crisi i tot això... Encara és més dramàtic, això, i que nosaltres en paguem les conseqüències.
És una crisi mundial, crisi financera del sistema...
Però la crisi financera ens ve d'Estats Units.
D'Estats Units, sí. Avui a la tertúlia d'actualitat ens acompanyen l'economista Josep Maria Noguer i també Núria Gispert, membre del Consell Assessor de la Fundació Pere Tarrés i exdirectora de Càritas Barcelona, també exregidora. Vostè, que ha estat en política, senyora Gispert, segur que es mira amb prou coneixement de causa el que passarà aquesta mitjanit, que és l'inici de la campanya electoral per les eleccions del 20 de novembre. Tots ens ho mirem, diguéssim, com si fos un escenari ja conegut, oi? Cada vegada repeteix la tradicional enganxada de cartells, els mítings, però en un moment particularment diferent a altres campanyes.
Jo penso que en aquest moment és un... No sé... És un moment molt, molt, molt diferent, no? Molt diferent. Bueno, jo penso que demanaria que guanyés el partit que fes una opció, com deia ell, no? Per, precisament per la gent pues, que s'ho està passant malament. Primer, el problema de l'atur que tenim nosaltres, que és el principal. 5 milions, arribem quasi bé, sí, ja a 5 milions d'aturats. Famílies que tots dos estan... tots dos, vamos, tota la família...
Amb tots els membres en atur.
Amb tots, sí, els membres en atur. O sigui, hi ha una situació que potser mai ens havíem presentat en unes eleccions amb aquesta situació que tenim, no? I a més, jo al final del túnel pues, tampoc el veig, si haig de dir la veritat. I evidentment, nosaltres estem com estirats per dos cantons, perquè per una banda, evident, hem de complir el techo, no? Però per l'altra banda, les despeses, però per l'altra banda, si no fem coses, pues no donarem treball. Aquesta és la veritat. I després tenim, pues bueno, una qualificació que no és culpable. Jo això sí que ho dic, però molt, perquè sembla que sigui el culpable pues la persona que no té aquesta qualificació. I no la té perquè vam estar molts anys sense que la gent la pogués tenir, eh? Jo sempre dic...
Això, qualificació del país, de les persones...
De les persones. A veure, un exemple...
Si puntés amb alguna qüestió, no?
Home, jo ara, evidentment, estic jubilada, però, per exemple, jo visc al barri de Sant... Vamos, visc a Sant Andreu. A tot aquell districte, que a més estava unit amb 9 barris, per tant, volia dir, era el districte més gran de Barcelona, no hi havia, per noies, eh? No hi havia ni un institut de batxillerat. Ni un, ni col·legi religiós que fes tot el batxillerat. Al màxim feien 4 anys. Per tant, la gent havia d'anar al centre de Barcelona, amb l'inconvenient que no hi havia metro. El metro va arribar a Sant Andreu, que jo ja era casada, a la plaça Orfila. Per tant, amb el que volia dir, jo tinc el batxillerat, però a base d'un sacrifici de llevar-me cada dia a les 5 del matí per arribar al centre de Barcelona a les 8.
Per tant, sí, parlem... tenim una herència de les mancances educatives del passat.
Tenim una herència educativa, que és el que pues, s'està parlant, que la gent no pot estar qualificada. I després, tota la gent immigrant que ens ha vingut des de l'any 97-98, han sigut persones... una part important, i això per Càritas pues, ho tinc clar, que no tenien qualificació. Per tant, a on se van dedicar? Es van dedicar pues, a paletes, a guixaires, a tot
bueno,
això.
Bueno, lligat a la construcció, que és el que després ha patat.
Que després és, no? És el que ha patat. Per tant, estem en aquesta situació.
Esclar,
que
la situació ara d'actual diu què passarà avui a la mitjanit? Home, de fet, res. Simplement comença una campanya que serà penosa, com totes, perquè serà la campanya de desqualificacions, perquè, esclar, quan no es poden presentar grans projectes, l'única cosa que es tracta és de mirar de desqualificar el contrari perquè sigui pitjor que tu. I, per tant, perquè la gent voti més contra allò que no volen que no pas a favor d'allò que realment els interessa. No? I per tant, aquesta és la campanya, i per tant, és la campanya de les desqualificacions. No? El que passa és que el que em fa por és que ara es dona per fet, llegia en alguns diaris, no? Tot el peix està venut, no? Dient que, esclar,
sí,
que de
això,
fet
sí, sí.
Que ja no hi ha aquí, i per tant, això què pot portar? Pot portar el desencís, la desil·lusió, perquè dius, esclar, si igualment ja està, doncs què hem d'anar a fer? No?
Sí, però sí, com sigui, s'ha de votar, les urnes
cas,
estan buides.
Exactament, jo crec que això és l'important. No?
Sí, anar a votar.
I el fet de forçar una mica a que no quedi la idea d'una majoria absoluta que vol dir que un partit mana i està sol en allà. Això és que no ens convé en absolut. No ens convé Catalunya i no convé Espanya, això. El que sí que convé un govern fort. Jo crec que sí que convé un govern fort. I un govern que pugui adoptar mesures serioses d'ajustament i de portar-nos cap a el que és el bé comú. Que el bé comú actualment és l'ocupació. No és aquesta idea de mantenir un consumisme, d'una qualitat de vida. Parlem de qualitat de vida, però això va lligat a poder tenir un consum desmesurat. Aquesta ja no és la qualitat de vida. Eh? La qualitat de vida és que totes les famílies, la gent tingui feina, que la gent no estigui a l'atur. Aquesta és la qualitat de vida a la que hem d'anar, no?
Alguns diaris, per exemple, La Vanguardia, defineixen la campanya que comença aquesta mitjanit com la campanya de l'atur. Ja ho han dit vostès, també.
Sí, per tant, jo penso que el que s'ha d'aconseguir és que la majoria que governa, i que sembla que està clar, bé, doncs d'acord, si ha de ser aquesta majoria que tingui una... que d'alguna manera se la impulsi o se la forci, si cal, a una sensibilitat cap al que no és la majoria, i per tant que hi hagi verdaderes complicitats i alhora suports, no?, dels qui no formen part de la majoria per aconseguir un rumb que ens vagi beneficiant a tots, perquè si no això és molt perillós, no? Llavors pot convertir-se en la tensió.
I llavors hi pot haver-hi una descohesió en comptes d'una cohesió social. Uh-huh. I això, per mi, és terrible.
És el gran perill d'aquest moment, no? De fet, el Partit Popular ja havia governat en una època i en allà hi va haver dos períodes. Un en el qual necessitava convergència per formar majoria.
El primer període.
I que va ser un període, doncs, que jo penso que des d'un punt de vista objectiu...
Va ser el del compliment de les condicions per entrar a l'euro, per exemple.
Va ser el del pacte del Majestic.
Clar, sí. No va anar tan malament, no? En canvi, quan després hi va haver, després d'això, una majoria absoluta del PP, i que llavors semblava, perquè sempre és una aparença, això, semblava que no necessitava ningú més, les coses ja no van anar tan bé i cada vegada van anar pitjor, no? Per tant, sembla que hauríem d'aprendre una mica de la història del que ha passat en temps, doncs, no tan llunyans, i per tant, que realment hi pogués haver aquesta acceptació de la participació, en el nostre cas, de Catalunya.
Hi hagi una majoria absoluta del PP, el que està clar és que cal diàleg, cal consens. Ahir, per exemple, Duran Lleida, candidat a Convergència i Unió, proposava un govern de concentració. Vostès veurien bé això? Potser és difícil en la dinàmica que porten PP i PSOE, per exemple.
No, i sobretot que, esclar, quan un té la majoria... el fet d'acceptar que en el govern hi hagi un que li és contrari i que li fa la guitza, costa molt això. Humanament és molt difícil.
Clar, el joc, el joc del sistema comporta desplaçar els que governaven abans.
Clar,
no?
clar.
Com ha passat a Catalunya i com ha passat a tot arreu.
Tant de bo, no?, i pogués haver una entesa i que permetés contemplar diverses opcions, perquè hi ha temes, matèries, que no tenen altra sortida i que fins i tot no es decideixen a Espanya. Però n'hi ha d'altres que sí.
No, i jo crec que Espanya, no aquí a Catalunya, a Espanya hi ha un problema greu en quant a partits, perquè, a veure, la gent també vol triar. Hi ha gent que, per exemple, pues, no és ni socialista, ni és del PP.
Sí, sí.
Vol una cosa...
Però no hi ha terceres
vies.
Hi ha els votants d'Esquerra Unida, d'una banda, per exemple, d'Iniciativa...
Però això és molt minoritari.
I sobretot amb el sistema de circumscripcions que perjudica molt Esquerra Unida.
És molt ideològic,
Sí.
O sigui, és una cosa que fixi, si es fa un estudi, els estudis que s'han fet, no parlo de la transició, parlo d'ara, doncs els estudis que s'han fet, si vostè se'n dona compte, veurà que, per exemple, Iniciativa té igual de vots a Sarrià que a Nou Barris. Això sembla que no hagi de ser així.
Sociològicament no s'explica.
No s'explica. I sí que s'explica per això, per el vot, no?
Per la fidelitat ideològica dels votants, no?
O sigui, a veure, jo penso que hi ha un vot ideològic, pues, que cada vegada és menys, Després hi ha un vot pràctic que la gent diu és que hem de canviar perquè això... O sigui, no pensa tampoc, ni sap el programa, ni sap res. Ha de canviar perquè això ha anat molt malament.
Esclar.
I
com que el canvi hi ha una única alternativa, doncs ara hem de fer l'altra.
Ara l'altra alternativa.
I anem fent una alternança entre dos partits ben diferents, i ara un, ara l'altre.
Bueno,
també hi ha, naturalment, els nacionalismes.
Sí, però tot això té sempre el problema en el que jo insisteixo molt, no? Que és que no es vota per l'engrescament d'una opció,
sinó
per treure'n una altra.
Sí.
I llavors, esclar, això porta el desencís de seguida, perquè llavors aquells qui, de fet, has votat, no t'agrada com estan actuant, tot i que els has votat, no? Perquè no els has votat engrescat per el seu programa, per el que faran, no? Per les seves opcions.
O en tot cas també et poden fallar, de vegades pots votar un partit i després et fallen.
Sí, però moltes vegades no ho saps perquè no t'has estudiat la seva opció.
I llavors, per això hi ha el d'anar a votar, que jo no hi estic absolutament d'acord, i el vot en blanc.
Senyors, per acabar la tertúlia, els volia preguntar com han vist aquesta notícia esperançadora per a la medicina, com és el bon resultat d'una experiència de cirurgia de fetus, cirurgia fetal, que uns metges de la Vall d'Hebron han...
I a més van veure la criatura.
Sí, sí, ja té 4 mesos, està bé, i sembla que no tindrà seqüeles almenys importants de l'espina. Podrà caminar.
Sí. Home, jo penso que Catalunya, vamos, la medicina a Catalunya està fent uns avenços importantíssims, no? I ja vam veure l'altre dia com aquella operació de colon, que van treure tot el colon sense fer, vamos, ni forat, etc. Després, ara això per mi és una gran avantatge per tots els que tinguin aquestes coses. Jo diria que Catalunya està molt avançada, tots els hospitals públics estan molt avançats, i això crec que també a les eleccions s'ha de tenir en compte, i s'hi ha de posar, i també en els pressupostos s'hi ha de posar diners per la investigació.
Això és molt bonic, és engrescador, i és que, a més, això contraposa a la qüestió que tantes vegades surt de l'avortament, no? El que realment és bonic és el fet de poder dedicar tots els esforços i els avenços de la nostra medicina cap a salvar les vides, cap a aconseguir millorar la salut, en lloc d'anar a destruir la vida. I per
segurament
tant,
aquest nen, segons qui, pues, que es diu, no.
Esclar,
avortament.
Evidentment.
I en canvi, gràcies a això s'ha pogut
Això és la part bonica d'aquesta notícia. Sí.
Ho deixem aquí. Gràcies, Josep Maria Noguer i Núria Gispert. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Arribem a les 9. Última hora informativa amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després parlarem de la mostra de cinema